Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès.
El món es va crear més o menys cap al segle VIII, explica Juan López González. Abans de la creació no es podia caminar per terra, així que es van crear pedres. Abans la terra era massa tova i un s'hi enfonsava. Llavors, quan es van crear pedres, el món es va massissar. I d'allà parteix la terra per conrear el sagrat blat de moro. Els turons i els penyals són els pilars que mantenen la terra al seu lloc. Van ser-ne dos els creadors, dos personatges vinguts del nord que van pelegrinar i pelegrinar fins a trobar aquí el centre del món, el poble dels pobles. El poble dels pobles és la petita localitat de muntanya de Sant Andrés a Camchen de los Pobres. El 1995, Juan López en va ser elegit alcalde. Estimulat per l'aixecament zapatista de l'any anterior contra gairebé 80 anys de poder priista, que suposava despertar-se, per fi, de 500 anys de suportar amb resignació sepulcral l'atropellament dels indígenes de Chiapas a mans de tot el món, Juan López va proclamar la independència de Sant Andrés. Amb el suport de la majoria dels seus ciutadans, el van declarar municipi autònom i li van canviar el nom. Abans es deia, i als mapes oficials es continua dient, Sant Andrés Larrainzar, el nom d'un antic terratinent local d'origen espanyol. Juan López va entendre que l'energia de la petita revolució que havia muntat el seu poble partia d'un desig de recuperar l'orgull i la identitat precolombins i, com a conseqüència, va escriure una història de Sant Andrés basada en l'antiga tradició oral de la seva gent. John Carlin. Jordi Canal Soler, què tal?
Hola.
Juan López González, l'autor d'aquesta enginyosa teoria de la creació del món, exalcalde de Sant Andrés a Camchen, atribueix al missioner espanyol Fra Bartolomé de les Cases la responsabilitat del gran endormiscament, diu ell, de la població indígena de Mèxic, que no és poca, si parlem de Chiapas, sobretot, que és l'estat amb més ètnies, amb més diversitat ètnica, després de Oaxaca,
exactament,
de Mèxic.
Sí, i això es nota molt justament en aquests estats del sud, no?
Jordi Canal, escriptor, fotògraf i viatger.
Estem ben bé a la frontera amb Guatemala, o sigui, realment, al sud de tot.
Tocant frontera amb Guatemala.
Exacte, i realment es nota i es percep que els pobles doncs, són molt més indígenes, i de fet, amb aquestes variacions, aquí som pròpiament gairebé tots de les ètnies maies, dels antics maies, no? I es nota en la seva manera de vestir. Cada una de les ètnies doncs, manté un tipus de, podríem dir, vestit tradicional, especialment es distingeix pels colors molt vius, decorant doncs, el que serien doncs, les armilles o les faldilles de les dones, o fins i tot pel tipus de pentinat o de barret que porten. No? I aquests indígenes són, al final, els que es van revoltar amb el famós exèrcit zapatista de l'alliberament nacional. No? De totes maneres, sí que és cert que aquesta revolució que ja fa anys va començar el 94,
exactament.
Ara actualment doncs, se'n pot veure poc. El que es veu més és l'exèrcit de Mèxic, no?, que està controlant les carreteres, i sí que el que es pot percebre quan vas, doncs, com havia anat jo en algunes vegades, doncs, amb cotxe propi, doncs te n'adones que hi ha uns controls molt més freqüents que no pas en altres estats de Mèxic.
De l'exèrcit mexicà.
De l'exèrcit, sí.
Per tant, t'aturen...
T'aturen un control de seguretat per dir, escolta'm, què fas aquí? Doncs ensenyes el passaport i et deixen passar, no? I et recomanen algunes coses que, bé, en altres estats també tenen sentit, no? Com que no circulis de nit, per exemple, o que evitis realment, doncs, anar per camins que no coneguis, i ara amb el GPS, doncs, realment no hi ha problema amb això si compleixes, no? De fet, tampoc no és tan perillós, eh? Quan et diuen que no condueixis de nit és principalment perquè en aquest cas les carreteres, doncs, poden estar en males condicions i llavors veure un sot a la carretera és més fàcil de dia que no pas de nit, no? I si vas conduint ràpid, doncs te'l pots trobar de cop i volta i fer malbé un pneumàtic.
Però l'abril d'aquest any l'ambaixada nord-americana, per exemple, va demanar als nord-americans que extremessin les precaucions al viatjar a Chiapas, perquè això que
sí,
van assassinar un empresari, això va desfermar pues,
i de fet,
l'espòs, no?
Si mires el que és la pàgina web del Ministeri d'Estranger, et diran que en aquesta zona, doncs, també has d'extremar les precaucions, no? Així com, per exemple, en l'estat veí de Yucatán, que és molt més conegut, o de Quintana Roo, que tenim, doncs, les grans platges del Carib o altres zones maies, doncs allà no hi ha cap perill, i aquí, en canvi, doncs, sí que el remanent aquest històric de l'exèrcit zapatista, doncs, encara es fa notar amb algun...
Sí, perquè hi ha vinculació entre la inseguretat i la revolta zapatista?
No necessàriament, perquè ja et dic que hi ha algunes zones on qui comet alguns actes violents no són pas els propis camperols, però, per exemple, sí que en alguns pobles més controlats per l'exèrcit zapatista, a l'entrada trobes un cartell, estàs entrant en territori zapatista, no facis això, no facis això altre, però més a nivell explicatiu, que volen d'alguna manera explicar què és el que estan fent, que no pas amenaçant. L'altra cosa és, doncs, si tu, jo que sé, ets un empresari i vols muntar una empresa allà, doncs, evidentment, potser et trobaràs moltes més traves que no pas si ets algú que vol anar a ajudar els camperols, no? I encara avui en dia la pobresa es percep. Hi ha molts pobles que entres i te n'adones que, doncs, les condicions sanitàries en les que viuen són bastant dolentes. Hi ha cartells per tot arreu de perill, doncs, el dengue o fins i tot, doncs, algunes altres malalties més fortes, i veient com viu la gent, que sempre va a buscar el turista per intentar vendre algun souvenir o alguna cosa o demanant diners, doncs veus que el nivell de la gent, doncs, és molt baix.
Hem començat el viatge a Sant Andrés a Camxent de los Pobres, que és on al febrer del 1996 es van firmar els acords de Sant Andrés entre el Mèxic i l'exèrcit zapatista d'alliberament nacional, on es comprometien a modificar la Constitució per atorgar, doncs, drets als pobles indígenes. Pel que sembla, doncs, aquesta revolta zapatista no ha tingut efectes sobre terreny, perquè
els
indígenes sempre han reclamat doncs, respecte i que la gent els escolti i els seus drets econòmics i una educació diferent, però sobre terreny, si hi ha aquesta pobresa i...
Realment no s'ha modificat gaire. El que és curiós és que realment no hagin volgut continuar la revolta, però quan veus que llavors l'exèrcit està allà i està controlant constantment, doncs llavors ho entens, no? El que sí que s'ha fet és, però el que passa que això no és pròpiament el govern que ho està fent, sinó les pròpies comunitats, és intentar millorar el propi estil de vida enfocant-se cap a un turisme més centrat en l'ecologia, per exemple l'ecoturisme aquí a la zona de Chiapas, especialment algunes ètnies que s'hi estan realment abocant, no? I una d'aquestes ètnies, per exemple, són els lacandons. Els lacandons són uns dels últims maies, perquè, com deia, doncs, totes aquestes ètnies són descendents dels maies, però ells són els que han volgut conservar millor totes les seves tradicions, no? I quan els veus, doncs, viuen el que seria la frontera de la selva en Guatemala, totalment, doncs, vinculats amb el que és el dia a dia de viure a la selva, però el que fan són, doncs, guiatges naturals per aquesta selva. De manera que pots anar al que seria la seva capital, podríem dir, la Canxan Sayap, allà esculls algun dels guies i ell et porta a fer tot un itinerari per l'interior de la selva i et va explicant les herbes naturals que ells fan servir, doncs, per guarir-se o per alimentar-se, o fins i tot vas veient alguns rastres d'animals, no? I, doncs, jo quan hi vaig estar, doncs, anàvem per un caminet per la selva i veies les petjades de jaguars que havien estat unes hores abans, no?
Amb això no et deu fer anar gaire tranquil.
No, sí. No gaire, especialment quan veus que comença a escurçar-se el dia, que s'apropa a la nit i cada cop i volta...
Que que ja la selva és fosca.
Ja és bastant fosca i ja de cop i volta em va caure una tempesta tan, tan forta que és la... A on m'ha caigut més aigua a sobre va ser allà, no? Inicialment fins i tot travesses algun rierol.
Tens allò de bots i barrals.
Sí, però al principi doncs anaves amb molta precaució, no? Treies fins i tot les botes per poder passar i que no se't mullessin i al final el camí era un riu tan gran d'aigua que realment era igual que te les traguessis.
Sí, estaves més mullat tu que el riu.
Totalment, però... La gràcia és que justament doncs, ens va guiar aquest guia Lacandó, que a més són molt curiosos perquè tots van vestits iguals, no? Allà gairebé els homes i les dones doncs, són iguals perquè tots es deixen el cabell llarg i com que els homes doncs, no tenen tampoc gaire bigoti ni barba, doncs des del darrere és difícil de veure. I tots porten una túnica blanca que una mica recorda a Jesucrist, no? Amb aquest cabell llarg i així, i ells viuen d'aquest contacte de la natura, però fins i tot també amb el seu passat, no? Molts d'ells, per exemple, no parlen ni castellà, parlen simplement l'idioma lacandó, mantenen així les seves tradicions i a la vegada també el seu contacte amb les regions històriques de maies. I en aquest recorregut que vam fer per la selva, per exemple, vam arribar fins a una ciutat perduda, però que encara no s'havia excavat, que és la gràcia també d'aquesta zona, no? És una zona, tot Chiapas, molt muntanyosa, amb molta selva, i moltes vegades vas passant pel mig de la selva i veus com un petit turó o
turonets,
una muntanyeta, i allò resulta que no és una muntanyeta, és una piràmide encara, tota plena de selva, tota amagada sota l'espessa capa de vegetació de la selva, i si hi anessin els arqueòlegs, si hi haguessin suficient equip, material i diners, doncs podrien realment arribar a excavar moltíssim. No? I et trobes que molts dels grans jaciments que són conegudíssims, com Palenque, que segurament en parlarem després, resulta que el que s'ha arribat a excavar és només una ínfima part, pot ser un 1, un 2% de tot el que era l'antiga ciutat. I encara avui en dia hi ha ciutats que es van descobrint gràcies a aquestes tècniques del LIDAR, d'anàlisi doncs, d'imatges per satèl·lit, etc., que estan encara colgades totalment per la selva i són només aquests indígenes locals que coneixen aquestes zones perquè doncs, viuen constantment a la selva.
Havien viscut tota la vida. Clar, els lacandons, que s'anomenen Hatchwinik, els homes vertaders, que ja sabem que hi ha moltes cultures, molts pobles, que s'anomenen amb ells mateixos els homes vertaders, i que durant molt de temps doncs, van viure aïllats intentant preservar doncs, això, la seva forma de vida ancestral, ara ja no, forma.
Ara estan connectats amb la realitat actual, però encara vivint moltes vegades doncs, al marge de la civilització, o com a mínim buscant que aquesta civilització sigui més respectant el medi ambient. No? Per això el que comento d'aquesta vinculació més a tours econaturals que no pas a qualsevol mena de tours.
També hi ha hagut molta penetració dels missioners protestants nord-americans,
sí,
que d'alguna forma doncs, han treballat molt per convertir els lacandons, i això doncs, ha acabat, evidentment, doncs, amb les seves pràctiques rituals, amb els seus sistemes de creença, i per això doncs, els lacandons van deixant de ser lacandons, malauradament.
Sí, malauradament aquí, però ens trobem amb potser una situació oposada en el cas d'altres ètnies, no? Per exemple, els Sotzil, que estan més cap a l'oest, a la zona de Sant Cristòbal de les Cases, i allà, per exemple, ens trobem un poble, que és Sant Juan Chamula, en el que hi ha una plaça principal, on gairebé cada dia fan mercat, veus a la gent doncs amb el que seria el seu vestit tradicional, com que aquí fa fresqueta, doncs van amb una samarra de pell d'ovella, els homes, i les dones doncs, amb les típiques faldilles, i aquí són catòlics encara, i de fet en teoria ho seguiran sent, perquè aquí realment crec que no hi tenen gaire fe aquests missioners americans, no? Però el que és més curiós és que tot i que es consideren catòlics i diguem que dins del còmput de l'Església Catòlica de Roma els tenen com a creients i fidels de l'Església Catòlica, entres en aquesta església que és una esglésieta molt petita i és un ritus tan diferent que dubto fins i tot que pugui ser considerat catòlic, no? Tenen sants, això seria potser l'única connexió, és una església de,
sí, però
del segle XVII.
A saber com els anomenen els sants, eh?
Perquè no, igual... són molt diferents, clar, i el comportament que tenen, perquè entres allà dins i primer que ja et diuen que no pots fer fotos, perquè ells creuen que una foto els robarà l'ànima, i per tant, doncs, aquí ja està prohibit, i realment encara alguna o dues per internet, però no et pots fer idea del que és si no hi entres, no? I quan entres a dins, resulta que és una església petiteta, però no hi ha bancs, ni hi ha altar, tampoc. Simplement hi ha les parets a banda i banda, el terra cobert de palla o de branques de pi, d'un pi local, no? I tot molt ple d'espelmes al terra, de diferents colors, enceses.
Això fa una mica de por, no?
Una mica, al costat Per exemple, de les parets doncs, hi ha imatges de sants, algunes amb vitrines, d'altres amb fotografia, moltes orles de flors, de cintes de colors, algunes fotografies també de gent o de sants, i et trobes com en petits grupets indígenes que estan agenollats davant d'un d'aquests sants. I veus que hi ha ampolles de Coca-Cola, unes ampolles de vidre que contenen un licor. Veus també una gallina per allà al costat, uns ous, i comences a veure que allò de catòlic no en té res, no? I resulta que això és unes creences sincrètiques que tenen en el que realment han transformat les seves antigues creences maies en una espècie de catolicisme que diguem que més o menys els accepten. De fet, aquí només s'hi fan batejos, no es fa ni misses ni cap altre sagrament, però aquí el que fan són cures tradicionals amb xamans. Llavors tu entres aquí i busques un xaman que et curi, li dius què et passa, i llavors el xaman aquest t'acompanya davant d'algun dels sants, no? I allà és on doncs va fent els recitals amb llengua tzotzil, en aquest cas la llengua antiga. Si realment doncs, tens alguna molèstia que es pugui extreure, doncs agafarà un ou i te'l passa per tot el cos, l'ou encara amb la closca, eh? Te'l passa per tot el cos.
Ja, pensava que era perquè... un ou, que no fos un ou ferrat.
No, després ja t'explico. Agafa aquest ou, te'l passa per tot el cos. En teoria, l'ou el que fa és absorbir tot el que et pugui fer mal, l'energia negativa, i llavors el que fa és trencar-lo a sobre d'un got d'aigua, perquè així doncs, l'aigua purifica aquest ou que ja era dolent, i a més, al ser trencat, doncs, queda el mal alliberat allà en aquell got, i per tant ja no el tens tu. No? I després doncs, encenen espelmes. Per exemple, una de les coses que també fan amb aquestes ampolles de Coca-Cola, ells li diuen l'aigua negra, doncs se la beuen, i com que té el gas, doncs, fa que eruptin més fàcilment, erupten, i amb això doncs, també alliberen el mal que tenien a dins, i per tant... Doncs,
però això no només ho fan els xamans, eh?
Això no, això també ho ha de fer el públic, igual que també aquest alcohol que es diu poix, no? Doncs també t'ofereixen vasets perquè d'alguna manera doncs, purifiquis millor, no? Això suposo que l'alcohol doncs, ajuda, no? I les gallines són pels casos pitjors, quan realment un ou no és suficient per endur-se tot el mal, tens la gallina, que també te la freguen per tot el cos, i al final el que fan doncs, és trencar-li el coll, la maten, la sacrifiquen, i gràcies a aquest sacrifici, diguem que aquell mal s'allibera. I què hi pinten els sants aquí? Doncs són els intermediaris, no? Al final serien els equivalents dels molts déus que tenien abans, amb la diferència que si el que tu has desitjat, aquella malaltia que tenies, no es cura, aquell sant el castigaran i el taparan amb una cortina, de manera que per no haver acabat de curar aquella persona, doncs el sant passarà uns dies com a mínim a les fosques.
I tu vas sotmetre't a una,
no, jo vaig veure
una cura?
No.
Quina impressió per això, entrar
molt
a l'església i sentir tot un seguit d'eruptes, no? Perquè clar, si hi ha molts grupets indígenes al costat de sants amb el seu xaman fent un ritual...
Totalment eruptes, però després també el soroll de les gallines fent coc, alguns clar, quan trenquen el coll de la gallina es nota i se sent allò un trencament d'ossos que també impressiona, no? I després també, sobretot, l'efecte de les espelmes, no? Que d'una manera és tot molt fosc, perquè realment fins i tot els vitralls els tanquen i entres i està tot molt fosc, però gràcies a aquesta llum, doncs, tens una visió que és gairebé surrealista, no? Realment és, impacta moltíssim i sobretot impacta saber que allò és en teoria una església catòlica i per tant doncs, s'allunya de qualsevol mena de ritual que nosaltres haguem pogut contemplar, no? I en canvi és la seva manera de seguir vivint, no? Per això et deia que realment depenent de l'ètnia doncs, han aconseguit alguns d'ells mantenir molts dels rituals antics maies i en canvi d'altres doncs, malauradament doncs, els missioners americans el que estan fent és acabar-ho de transformar del tot.
Abans has parlat de Sant Cristòfol en les Cases. Població colonial, tranquil·la, aquí després d'aquest ritual deu ser un bon lloc per anar a prendre l'aire, no?
Sí, sobretot també per veure aquesta llarga història de la presència espanyola aquí a Chiapas, no? De fet, Sant Cristóbal va ser la segona ciutat, va haver-n'hi una abans, que és Chiapa de Corzo, i són dues ciutats que a més doncs van néixer gairebé simultàniament, el 1528, o sigui, realment fa molts anys, i per tant tenen una arquitectura molt similar, no? I molt similar també a d'altres ciutats colonials de Mèxic, a la típica plaça d'armes, on hi ha també doncs, l'Ajuntament, la seu del govern, les esglésies, la catedral, tot això envoltat també, en aquest cas, de carrerons que mantenen molt tot el que és l'enllosat del terra en pedra, De manera que és com si fos realment de fa 400 anys, 500 anys, perquè ha canviat poca cosa des d'aleshores. I això barrejat amb que hi ha molta presència indígena i amb els seus vestits tradicionals, doncs fa que realment sigui un passeig molt agradable, perquè és com entrar dins la història, no? I tornar uns segles enrere i veure aquells Chiapas que acabaven de descobrir els espanyols, que acabaven de sotmetre també, perquè va haver-hi lluites per poder sotmetre la població, i d'alguna manera doncs, et permet entendre com ha estat l'evolució històrica d'aquest estat.
Clar, perquè la funden els mexiques, els tlaxcalteques, els maies, sí. Els espanyols...
No és que els fundin pròpiament, sinó aquí originàriament els que hi havien hagut primer eren els maies, no? A nivell de zona. El que passa que després els asteques són els que van anar doncs, conquerint tota aquesta zona. Ells venien doncs, de Tenochtitlan, que és l'actual ciutat de Mèxic. I realment molts dels noms que ens han arribat avui en dia, la pronúncia és de l'idioma nàhuatl, que és com, tal com batejaven els mexiques, no? Els asteques. I per tant, doncs, ens ha quedat tot una mica barrejat. El que també és cert és que moltes de les ciutats maies que s'estan descobrint, quan hi van arribar els espanyols, allò ja s'havien abandonat. És el que molts arqueòlegs doncs, no acaben d'entendre, no? Com una ciutat tan rica com, per exemple, Palenque, doncs, podia haver estat abandonada aparentment no per causes de cap guerra, no? Després s'ha parlat doncs, de canvis climàtics o de que la terra, tot i que és molt aparentment molt fèrtil perquè hi ha molta pluja, doncs és una terra poc rica en recursos, no? En adob, i per tant doncs, podria ser que al cap de segles d'ús intensiu d'aquesta terra per mantenir tota aquesta població, doncs realment al final va acabar patint doncs, algun efecte devastador sobre les collites i per tant es van haver d'abandonar i la gent va tornar a la selva.
Esmentes Palenque, que és un dels punts neuràlgics de Chiapas, un dels tresors d'aquesta regió, tresor arqueològic, amb restes escampades arreu i moltes més que n'hi ha de cobertes encara per la selva.
Totalment.
I fins que no hi hagi una inversió d'alguna universitat americana o, jo què sé, dels països nòrdics, doncs no.
Sí,
ells... Es podrà alliberar de la selva i descobrir doncs, noves construccions.
Ells, desafortunadament, no donen abast. És que realment hi ha tantes i tantes ciutats que és impossible de poder-les veure totes, no? El que passa és que aquelles grans importants, com aquesta, per exemple, que estaria a la mateixa alçada que, per exemple, a Chichen Itza, o que a Teotihuacán, més al nord.
Que és una
nord,
mica no? Més petita que Tikal, a Guatemala, per
exacte,
això, o que Copán, a Honduras.
Exacte. De fet, aquesta és de les primeres que es va descobrir, perquè diuen doncs, les cròniques que ja al segle XVIII es van adonar els espanyols que estaven per aquí que allò realment eren unes ruïnes magnífiques.
Bueno, diuen que va ser Hernán Cortés que hi va passar a prop sense adonar-se'n que existia.
Sí, sí, bé, clar, perquè és que realment hem de pensar que totes les ruïnes que veiem ara actualment han estat netejades.
Estaven cobertes.
Totes les altres eren cobertes.
Exacte,
llavors era difícil de veure. I a més, si només eren pedres i no hi havia tresors, doncs tampoc no interessaven tant, no?, en aquella època. Ara, quan després s'han anat excavant i s'ha vist, doncs realment el que es detecta és que cadascuna d'aquestes ciutats maies, també a diferència del que eren les ciutats mexiques o asteques, tenia alguna cosa diferent perquè eren ciutats-estat, no eren ciutats d'un mateix imperi, sinó que cada ciutat doncs, tenia les seves influències artístiques, les seves riqueses determinades, etc. I en aquest cas doncs, Palenque té algunes característiques úniques, com per exemple doncs, hi ha una zona que es coneix com el Templo de les Inscripciones, que hi ha inscripcions amb aquell alfabet maia que sí que permet doncs, conèixer més la història, no s'ha encara desxifrat del tot, però gràcies a ell s'està doncs, podent estudiar cada cop millor tot el que era la història dels maies, no? I aquí per exemple hi ha una torre de 4 pisos que realment impressiona moltíssim perquè li diuen que era com una espècie de torre d'observació, però no se sap si també anava vinculat amb alguna observació astronòmica, però vista des de lluny doncs, és que realment s'entén que l'haguessin anomenat el palau perquè és com com si fos una torre d'una església romànica, per dir alguna cosa, doncs allà posada al mig de la selva impressiona moltíssim.
Clar, perquè Palenque ocupa una clariana enmig de la selva espessa, és a dir, que quan tu ets per Palenque hem de pensar doncs que ens arriben tots els crits, els cants, els sons de les criatures
totalment,
de la selva.
Totalment, de fet, és curiós perquè no només aquí, sinó en altres llocs que siguin arqueològics, tu estàs passejant i de cop i volta et pots trobar animals salvatges, des d'iguanes, micos aranya, mones
voladores
també, i de fet fa gràcia perquè entre els souvenirs típics que et venen, perquè doncs, aquí la gent doncs, per intentar tenir una mica més de diners el que fas doncs, és vendre souvenirs, ja sigui doncs, peces de tela o objectes de ceràmica, per exemple ocarines, o hi ha una espècie d'aquells xiulets que funcionen amb aigua, no? Que poses i fan cants, doncs hi ha algun d'aquests que fa el soroll del jaguar, que s'assembla molt al de les mones oduladores. Llavors tu pots estar fent doncs, aquesta espècie de xiulet o aparell de vent per odular i tindràs unes mones que et responen des de la selva
a 50 metres. Sense saber-ho crides el jaguar.
Aquí també et podries equivocar i si m'ho fas malament ho podries sentir, però és la gràcia d'aquestes ruïnes, que realment estàs immers totalment en la selva i fa que això també doncs, sigui tan difícil de poder trobar finançament per poder doncs, excavar-ho, perquè el que has de fer doncs, és tallar la selva per poder començar a netejar, desbrossar i excavar, no? Per sort s'han excavat, hi ha unes quantes zones, per exemple aquí a Palenque hi ha la famosa tomba de Pakal. Pakal és un dels grans
reis.
Sí, és un dels grans reis maies que tenia aquesta ciutat en concret, i aquestes inscripcions fan referència a tot el que va fer ell, no? I fins i tot a la tomba es diu que part de les inscripcions doncs, el relacionen amb el relat de Popol Vuh, que eren dos bessons que van baixar a l'inframont i al final doncs, van aconseguir la vida eterna, doncs ell també, no? Com el gran regnant, hem de pensar de que aquí doncs, podia ser de l'estil dels faraons, no? Egipcis, doncs aquí en aquest cas doncs, es té referència del gran rei. En altres jaciments doncs, també tenim inscripcions majoritàriament en forma d'esteles, per exemple grans lloses de pedra totes inscrites amb aquests caràcters que doncs, són molts tipus cares, no? amb diferents expressions o diferents objectes posats allà, inclòs en el cabell, els ulls, les dents. És un idioma bastant desconegut i del qual no se'n coneixen tots els caràcters, no? Però mica a mica doncs, es va aprofitant aquestes esteles per entendre millor com era la llengua i sobretot la història.
Pots visitar la tomba de Pakal segon el Gran, no? Tu has d'enfilar-te al temple de les inscripcions. De fet, és la piràmide més alta del conjunt, em sembla, no?
Exacte, sí.
I llavors arribes a l'edifici del capdamunt i a través d'unes escales vas descendint fins a la tomba de Pakal.
Exacte. De fet, hi havia una placa, una llosa que impedia el pas, però els arqueòlegs doncs, la van treure. El que passa que sí que és cert que des del Covid, doncs, allà, al ser un passadís tan estret, el que han fet és posar-hi una reixa i ja no hi pots accedir. Però sí que veus...
No pots accedir a la cripta, no?
No, veus el que és el final d'aquest passadís
cor de la piràmide,
que baixa, doncs veus allà el que havia estat la tomba de Pakal.
Home, diuen que al costat del rei s'hi van trobar unes joies molt valuoses...
Sí.
Una màscara excepcional, també.
Exacte, que de fet ara estan en museus on
de jade.
No? Però sí, no, malauradament no hi era d'or aquí, eren de jade, però tot i així doncs, sí que impressiona, sobretot per la capacitat artística que tenia aquest poble. No? Hem de pensar que estaven doncs, això, al mig del cel, i per tant que primer que haguéssim pogut fer aquesta ciutat i després, sobretot, aquestes joies per adornar, ornamentar el que era el viatge final del seu líder, doncs realment té molta importància.
Enganxat al temple de les inscripcions i al temple de la calavera,
sí.
El temple de la reina vermella.
El de la calavera, per exemple, és fàcil. És perquè en una de les pedres que el decora hi ha un calavera. I llavors allà doncs, es pensa que podia haver estat un lloc per fer els sacrificis. Ja sabem que totes aquestes societats mesoamericanes, els mexicans igual, doncs feien sacrificis humans, no? De fet, molt a prop també hi ha un joc de pilota que era típic doncs, amb totes les grans ciutats d'aquesta zona, no? I deien que els que perdien doncs, eren els que eren sacrificats allà dalt de les piràmides, els hi tallaven el coll i llavors queien rodolant per aquelles escales que són tan dretes, no? I al final el que feien era tallar-los el cap i posar-los amb estaques perquè tothom els pogués veure, no? I al final eren, servien d'advertència contra els enemics de la ciutat i a la vegada també doncs, per demostrar als déus que estaven fent tots aquests sacrificis.
Les tradicions sagnants des del nostre punt de vista.
Jo crec que des de tots els punts de vista, sí. No? Com a mínim, amb ja, tanta sang i tanta mort realment.
Una animalada.
Per sort ja no es fa, no? Però sí que herència de totes aquestes animalades, com comentes, no? Doncs jo sí que crec que encara es manté en certa mesura en els diaris més sensacionalistes, no? Realment tenen algunes portades que són realment molt crues. O sigui, si hi ha hagut un accident i hi ha hagut 3 morts, si poden posar una foto en portada dels morts allà, amb l'expressió de la cara, amb un bany de sang i el cotxe trotinat al costat, et posaran aquella foto. O si hi ha hagut alguna matança i han penjat algú d'un pont, doncs et posaran la foto del mort allà en portada. No?
Sí, perquè les reminiscències...
Fan efecte.
Sí, sí, això és una... Malauradament ha estat actualitat a Mèxic,
sí.
On les xifres d'assassinats són, vaja, de guerra no declarada, no?
Exacte.
30.000 a l'any.
Els diaris ho reflecteixen, però bueno, al final també forma part de la cultura, no? Perquè després hem de pensar en tota la tradició del Dia de Morts i la relativa familiarització que tenen amb la mort com a celebració, doncs també et fa pensar que això al final és herència cultural, com a mínim. O sigui que amb ells potser tampoc no els hi fa tant efecte com anar nosaltres com a europeus, entrar en un quiosc i trobar-te amb una portada d'aquestes.
Que contrasta tot això amb el discurs idealista antiglobalització del sotscomandant Marcos, no?
Sí, això ja és totalment diferent, començant per les armes que portava.
Sí, exacte. Parlar d'antiglobalització amb un AK-47 penjat de l'espatlla, no?
Sí.
Estàvem al Temple de la Reina Vermella,
sí.
Que aquesta va ser doncs, una troballa que es va fer també en aquest recinte arqueològic, un sarcòfag monolític amb la ossamenta d'una dona d'uns 40 anys.
Sí, i d'aquí no se sap si realment era reina o no, perquè en teoria doncs, en les cultures maies realment solia ser l'home. El que era el cap, no?
Però aquí es va trobar un tresor també, no? L'acompanyaven sí. Orelleres, braçalets, turmelleres, collarets, una màscara.
Exacte.
És a dir que...
I de fet molts d'aquests són en el Museu Nacional d'Antropologia, que jo sempre recomano quan algú va a Ciutat de Mèxic de visitar, perquè aquí hi ha totes les cultures, no? I per tant els tresors més importants de cada de les regions són allà, i realment és impressionant per això que deia, no? Perquè potser no és dels metalls més
valuosos,
costosos,
des del nostre punt de
exacte,
vista.
Però en canvi el que és l'art creat per aquests maies doncs, era impressionant. Sí, sí.
A tocar del temple de les inscripcions, ja hem dit la piràmide esglaonada més gran del recinte, també hi ha el gran palau, que aquest, no sé si és aquella torre que has comentat
sí.
De l'inici on hi ha aquesta torre...
Exacte, que tampoc no se sap
des
si...
Des d'on observaven el sol, es veu, no?
Sí, no se sap si realment era un palau, però donada la tipologia d'habitacions, la gran quantitat de patis, el fet que, per exemple, estem parlant d'un lloc amb selva i, per tant, feia calor, però l'estructura d'aquests patis i la distribució d'aquestes àrees obertes feia que doncs, constantment hi hagués corrent d'aire i, per tant, era el lloc on s'estava millor de tota la ciutat. No podríem dir. A més, hi ha aquesta estructura de torre que doncs, podia tenir tant una importància ni que sigui a nivell simbòlic com a edifici més alt de tot el recinte o per observar tant si venien enemics com algunes observacions astronòmiques, doncs es creu que és el palau, no? I en realitat és un conjunt d'edificacions molt laberíntic, això sí, comences a entrar i ja de seguida et perds perquè no saps a quina sala estàs o no, però realment doncs, dels edificis més grans de tot el recinte i per tant doncs es creu que podia ser el Palau Reial.
I el que comentàvem al començar, que es creu, o es té la certesa, que la palenque original ocupava molt més del que es veu actualment. Moltíssim. És a dir, que queda molta cosa encara
sí.
Per excavar, només s'ha excavat, només veiem una mínima part del que va ser realment
de fet,
palenque, que de fet podíem parlar dels noms també, no?
Se sap que com a mínim hi ha més de 1.000 estructures encara per descobrir, no? Aquestes muntanyetes recobertes de vegetació, que en realitat no són muntanyetes, sinó que són doncs, antigues piràmides o construccions de pedra a sota.
Palenque, ni diem palenque, però bé, en l'antiga llengua xola, doncs es deia d'una altra forma, no? O, per exemple, la camha, que volia dir aigua ampla, perquè a la zona, doncs, evidentment, hi ha moltes deus d'aigua i molts salts d'aigua. Els maies tampoc ni deien palenque, sinó otolum, que significa terra amb cases fortes.
I d'aquí palenque sí que sembla que es fa referència a aquestes fortificacions, no? Aquestes cases fortes que al final doncs, són cases de pedra, les antigues piràmides.
Sembla ser que va ser el pare, el frare Pedro Lorenzo de la Nada, que li va posar el nom de palenque per la palissada que hi havia al voltant de la ciutat. Perquè, de fet, van ser doncs, els frares, potser els primers espanyols que van començar a trepitjar aquest territori i van començar a intuir aquestes estructures que actualment doncs, coneixem per palenque. No és l'únic recinte arqueològic, per això que trobem Chiapas, perquè és una regió molt rica, hi ha molta selva, com tu has dit, i per tant n'hi doncs, ha d'altres, com per exemple Yaxchilán, o Benampac,
exacte.
I que aquest... no serien tan importants com Palenque, però
Déu-n'hi-do. Sí, Déu-n'hi-do. Especialment, per exemple, Yaxchilán, pel que és la seva posició estratègica i per mi sorprenent, perquè només hi pots arribar o per aire, amb una avioneta, que entraràs en una pista allà doncs d'aquelles complicades enmig de la selva, o el que jo vaig fer amb barca. Per què? Perquè està en una espècie de revolt del riu Sumacinta, que és el que separa Mèxic de Guatemala, i en aquest cas l'única manera doncs, és remuntant aquest riu fins a arribar. I Yaxchilán significa pedres verdes, perquè és el nom que li van posar doncs, a l'hora de descobrir-ho, perquè totes aquestes pedres que estan a la selva, aquí estava realment més ben conservat i, per tant, ja es veien les pedres, però estaven recobertes de molsa, de vegetació, i, per tant, els primers que hi van arribar dius, ostres, aquí què fa aquesta ciutat al mig de la selva i totes amb aquestes pedres verdes, no? I aquí a Yaxchilán, el que comentava abans de que cada una de les ciutats doncs, era lleugerament diferent en quant a decoració. Aquí, per exemple, és molt conegut tot el que en diuen els cresterios, no? Que és a dalt de tot de les edificacions, ja sigui doncs, de les piràmides o d'altres edificis, sempre hi havia com una espècie de frontals fets amb pedra, també, amb diferents formes, una espècie com si fossin unes pintes posades a sobre d'aquests edificis que estan molt ben conservats i que són doncs, típics de Yaxchilán, no? I moure't per aquí, que estem al mig de la selva, aquí és on doncs, pots escoltar molt millor les mones
oduladores,
els altres micos, els sons, fins i tot quan vas pel riu et trobes cocodrils també, o sigui, realment és un lloc fantàstic, no? I aquí és un més sentit més com l'Indiana Jones descobrint alguna ciutat perduda, no?
O Piedras Negras, no?
És molt difícil, exacte, també allà, o per exemple Bonampak, que és una altra d'aquestes ciutats antigues, aquí pròpiament doncs, és més accessible perquè pots arribar amb el cotxe,
que
però...
20 quilòmetres al sud de Yaxchilán.
Exacte, sí. De fet, el que se sol fer és combinar les dues zones arqueològiques el mateix dia, no? Primer vas a Bonampak, després a la tarda agafes la barca i te'n vas a Yaxchilán, no? Però el que té Bonampak, de sorprenent aquí, que és una cosa que no es troba en lloc més de la cultura maia, són unes pintures murals precioses i absolutament magnífiques. El problema de la selva és que hi ha moltíssima humitat i aquesta mateixa vegetació doncs, també acaba afectant doncs, tots els murs, les sales, tot el que estigui pintat, no? Perquè abans ho solien pintar tot. Però en aquest cas, aquí a Bonampak es van trobar, a més estem parlant això dels anys 40 del segle passat, en concret el 46 va ser descoberta, o sigui, realment és molt, molt recent, es van trobar unes edificacions en què hi ha unes cambres interiors, totes elles pintades amb murals de colors diversos, no? La pena és que doncs, des de seguida que es van descobrir, doncs, va començar a cridar l'atenció i quan els van començar a ensenyar aquests murals, una manera de fer que els colors agafessin vida, no? Que es fessin més vius, era llançant-hi gasolina. Llavors, quan anaves allà com a turista, doncs el guia de turno agafava gasolina, doncs la tirava allà en forma d'esprai i de cop i volta doncs els colors es feien molt més vius. Però després d'anys i anys d'anar tirant aquesta gasolina...
Van aconseguir esborrar les
pintures. No esborrat del tot, però sí difuminar bastant, i llavors ara està en procés de tornar a recuperar-les.
De fer els revifar o recuperar.
Sí, però d'una forma doncs, molt més científica, no? Però de totes maneres sí que han permès ser estudiats amb molt de detall i són les pintures murals que millor identifiquen com era la vida dia a dia de la cultura maia. No?
Que no era pacífica.
No era pacífica perquè si descriu, per exemple, doncs, diferents batalles o si descriu com tractaven els perdedors, torturant-los, matant-los, allà hi ha realment escenes sanguinàries com les portades dels diaris que mencionava, no? Però a la vegada també, per exemple, hi ha la celebració d'un banquet. I allà, per exemple, doncs, no només veus els vestits de gala de tots aquests aristòcrates de la ciutat maia antiga, sinó que pots veure perfectament què menjaven. I així han pogut traçar també tot el que era la dieta, almenys una dieta de banquet festiu, no?, dels antics maies. I per tant, doncs, és recuperar, gràcies a aquestes pintures, trossos de la història que havien quedat totalment colgats per la selva.
Es veu que els murals mostren també l'ofici de la guerra, a banda d'aquests sacrificis humans, és a dir, que...
Clar,
totes les armes, molta informació.
Les armes, per exemple, doncs, podem veure perfectament com eren utilitzades o com quina forma tenien. No?
A on acabaries el viatge? Al Congost del Sumidero?
Sí, el Congost és allò on s'ha d'anar, no? Potser per inici, no? Perquè
a prop de la capital?
Sol ser, quan aterres un itinerari normal, doncs sol ser volar des de Ciutat de Mèxic fins a Tuxtla Gutiérrez,
que és la capital.
És la capital, i allà al costat és on arriba doncs el riu, passa per allà.
El
i, per
riu
tant,
Grijalva.
El que has de fer és doncs, embarcar-te amb una canoa, amb una llanxa, no? I seguir el riu durant uns 14 quilòmetres per descobrir el que és un dels paisatges més impressionants, no només de Chiapas gairebé, sinó de tot Mèxic, no? Que és justament aquest canyó de Sumidero. Sumidero doncs és per on passen aquestes aigües estretes, però és un canó de roca calcària, més que llavors fa que, a mesura que s'ha anat doncs, diluint la pedra, ha creat en alguns llocs algunes estalactites i estalagmites realment increïbles, però aquest canó el que et porta doncs, és a travessar aquesta selva tan espessa en forma d'un engorjat pel qual vas passant en parets a banda i banda, algunes d'elles rectes,
verticals,
de més de 1.000 metres de desnivell, no? De manera que és un lloc en què et sents petitíssim perquè vas passant mica a mica per aquest canó que des d'allà doncs, no veus el sol perquè arriba a cobrir tant banda i banda que és impossible de veure i fins i tot el que és el dia s'enfosqueix, no? Però la gràcia d'això és que vas passant mica a mica i a vora i vora del riu veus aquestes espècies animals també que t'identifiquen que realment estàs en un lloc i en un medi totalment natural, no? Des dels cocodrils
els tucans,
altres ocells que són una mica més estranys,
els micos
que es diuen crucs, micos, i fins i tot en algun cas pots parar i hi ha una zona que és com un petit zoològic i allà, per exemple, també hi pots veure el jaguar, no? Que també doncs és perquè és bastant difícil de veure.
No
el natural, bueno, aquest està en una gàbia i aquest no fa tanta por, no? Però quan has vist que el jaguar apareix en tota la mitologia maia i a sobre has estat passejant per la selva i veus les empremtes al terra, doncs saps que per allà sí que n'hi ha i que per tant doncs, certes coses no les pots fer, com anar tant tu sols per allà enmig de la selva, doncs millor que no, que vagis amb un guia.
I les piràmides que queden per descobrir, Jordi?
Moltíssimes, moltíssimes. I això és el que és maco, al final.
Els misteris.
És saber que no tot està descobert encara, que l'exploració encara pot servir per descobrir algun lloc nou, però el que sí que ja et diuen és que dius, molt bé, doncs, quan ho descobreixis, posa-la a la cua, perquè encara hi ha molt per excavar del que ja s'ha descobert.
Jordi Canal Soler, moltes gràcies.
A tu.
Fins aviat.
Fins la propera.
A Catalunya Ràdio, els viatgers de la Gran Anaconda. La viatgera de la Gran Anaconda en marxa. Cris Ubach, fotògrafa professional i escriptora de viatges, s'ha passat mitja vida solcant planures, muntanyes, rius, boscos i deserts pel continent americà. En una mà, el volant. En l'altra, la càmera de retratar. I al davant, l'horitzó inabastable. D'aquestes vivències en són les seves Cròniques Americanes.
Avui he deixat enrere Nova Orleans i amb el meu flamant cotxe de lloguer he agafat la carretera US 61 en direcció nord. Quan no portava ni 80 quilòmetres de trajecte, m'he trobat amb la ciutat de Baton Rouge i, és clar, hi he hagut d'aturar-m'hi. Tot i que molta gent pensa que Nova Orleans és la capital de Louisiana, és Baton Rouge la que ostenta aquest títol. El seu nom afrancesat en realitat refereix als Natchez, una de les primeres nacions que es va establir a la part baixa del riu Mississippi i que avui, encara que dispersos per altres estats, encara perviuen. Aquest poble originari, a qui, per cert, l'Eugène Delacroix va immortalitzar la seva obra Els Natchez el 1835, utilitzaven bastons pintats amb sang per delimitar els seus territoris. Això va fer que els francesos bategessin el seu primer assentament en aquest lloc com a Baton Rouge, bastons vermells. Baton Rouge va ser la pròspera capital de la indústria de la canya de sucre al sud dels Estats Units. I per aquest motiu és una de les localitats que més bé conserva les antigues cases antebellum que presidien les plantacions en aquest racó del Mississippi. Perquè tothom ho entengui, les antebellum són aquestes típiques mansions pròpies de pel·lícules amb camps de cotó al paisatge i conflictes racials a la trama. Les hem vistes, per exemple, a Django desencadenat, de Quentin Tarantino, que va tenir 5 nominacions i 2 Oscars. També sortien a 12 anys d'esclavitud, del director Steve McQueen, que va guanyar 3 Oscars a millor pel·lícula, guió i actriu secundària el 2013. Però la casa antebellum més famosa de tots els temps l'associem a l'actor Clark Gable, a l'Olivia de Havilland i a la Hattie McDaniel en el seu inoblidable i excessivament estereotipat paper de Mami. Tot i que la Margaret Mitchell, l'escriptora de la novel·la, va guanyar el Premi Pulitzer el 1937 per l'obra Allò que el vent s'endugué, la realitat és que la versió cinematogràfica va ser la que va passar la història com una de les icones indiscutibles del cinema clàssic de Hollywood. Abans de seguir, un aclariment semàntic. La paraula antebellum ve del llatí. Ante és abans, bellum és guerra, és a dir, són cases que van ser construïdes abans de la guerra de secessió que va patir els Estats Units entre el 1861 i el 1865. Aquesta tarda, passejant per Baton Rouge, he descobert que una d'aquestes cases esplèndides, de porxada amb columnes pintades de blanc, balancins al pati i salzes al jardí, és un hotel amb encant. Em rascaré la butxaca perquè es tracta d'un allotjament que costa molts dòlars, però sincerament, dormir en una mansió històrica, de llit amb dosser, ben bé com si fos la senyoreta escarlata, no té preu.
Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio.
La mirada de l'Anaconda.
Salim Mohamed es lleva cada dia a l'alba per anar a buscar aigua, afegint-se a les llargues cues d'espera davant les reserves públiques de Taiz, al Iemen. La vida quotidiana d'en Salim és també la de molts altres nens del país més pobre de la península aràbiga, on l'aigua és cada cop més escassa pels efectes combinats de la guerra i el canvi climàtic. Amb el seu pare i els seus 3 germans, en Salim recorre cada dia més d'un quilòmetre i mig per omplir el seu bidó d'aigua, amb el braç i el tors adolorit pel pes dels bidons que carreteja cada dia, amb esperes a la cua sovint de 2 hores i amb l'esperança de no fer tard a l'escola. Des d'abans de l'inici de la guerra, el 2014, el Iemen ja es considerava un dels països del món més afectats per l'estrès hídric. La destrucció de moltes infraestructures pel conflicte armat entre els rebels hutis, musulmans xiïtes amb suport de l'Iran, i el govern sunnita, amb l'ajut de la coalició militar liderada per l'Aràbia Saudita, encara ha accentuat més l'estrès del canvi climàtic. Les Nacions Unides afirmen que al Iemen l'aigua de les capes freàtiques s'esgota 2 vegades més ràpidament del que es recupera. A aquest ritme, el país podria quedar-se sense aigua subterrània d'aquí només 20 anys. Ens llevem cada dia al matí i correm cap a l'aigua, sospira la mare d'en Salim, Mujahid. La dona viu amb la seva família en una antiga botiga transformada ara en habitatge de fortuna. Potser n'aconseguirem o potser no. És una lluita, afirma la mare de família, fugida dels combats de Hodeida. Hum viu ara instal·lada a Taís, ciutat muntanyosa sota control del govern, però encerclada pels hutis. Taís és una de les regions que pateix més penúries, en un país on prop de la meitat de la població, és a dir, uns 14 milions i mig d'habitants, no tenen accés a l'aigua potable, segons la FAO. A nivell nacional, la xarxa de provisió d'aigua serveix menys del 30% dels habitants del país, obligant milions de iemenites a comprar aigua a empreses privades o a fer servir pous sovint insalubres, segons els experts que són al país. Una de les conseqüències de la crisi és que els nens estan obligats a haver-se de passar hores recollint aigua per la família en lloc d'anar a l'escola. A Taís, tercera ciutat del Iemen, veure els nens carretejant bidons de la mida gairebé de la meitat de la seva talla ha esdevingut banal. La gent que té cura del subministrament d'aigua a la ciutat afirmen que Taís l'alimenten 21 pous, quan abans de la guerra n'eren 90. El resultat és que només es pot assegurar al voltant de 0,7 litres d'aigua per persona i dia. A més de les conseqüències derivades del conflicte armat, el Iemen és un dels països més vulnerables del món en relació amb el canvi climàtic, d'acord amb l'Índex Mundial d'Adaptació de la Universitat Americana de Notre Dame. La pujada del nivell del mar i les inundacions sobtades provoquen que l'aigua subterrània se salinitzi i es contamini per l'aigua residual. Al Iemen, la crisi de l'aigua és a tres nivells: la disponibilitat, la qualitat i l'accessibilitat. Els iemenites s'enfronten a una situació d'inseguretat hídrica extrema, però alhora d'inseguretat alimentària, perquè la major part de l'aigua disponible es destina a usos agrícoles. El problema de l'escassetat d'aigua persistirà tot i que la pau torni demà. El Iemen ja no és l'Aràbia feliç dels romans, encara que el sobrenom li vingués per la producció i exportació de cafè i encens, productes altament valorats en l'antiguitat.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
L'escassetat d'aigua al Iemen i les obligacions a les que aquest problema aboca els infants. L'Amèrica profunda descrita per Chris Ubach i la passejada per Chiapas a Mèxic que hem compartit amb Jordi Canal Soler ha estat la proposta d'avui. Som els viatgers de la Gran Anaconda. Benja Estacio, Judit Sala i qui us parla, Toni Arbonès. Gràcies per compartir el viatge amb nosaltres des del ventre canoa de la Gran Anaconda. Fins aviat.
Els latuames creuen que el cel és el torrent que embolcalla el planeta. I des d'allà surt la gran anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza.
Segueix-nos a facebook.com/elsviatgersdelagrananaconda, al Twitter @grananaconda o al web catradio.cat.